Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Són les 8 en punt del matí d'aquest divendres 10 d'octubre del 2025, un altre dia que comença amb el cel encaputat. 5 minuts més! Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Les temperatures, però, no són massa baixes.
Doncs no, tenim temperatures relativament altes. Ara mateix tenim un grau positiu a Vall de Núria, en tenim 7 a Das, 8 graus els tenim a Camprodon, 9 a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, en tenim 10 a Montagut, 11 a les Preses i a Besalú, 13 graus a Olot i a Mieres, 14 a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca, també a Banyoles, 16 graus a Girona, 17 a Figueres i 20 graus a Roses.
El temps, Dani Ramírez.
Finalment, ahir vam perdre l'oportunitat de veure ploure amb intensitat. Hi va haver algun ruixat, localment intens només al Lluçanès, 27 litres per metre quadrat de perafita, però la resta, pràcticament 4 gotes, ni mig litre per metre quadrat en punts d'Osona, tocada al Montseny o de la Selva, molt poqueta cosa. Bé, avui el dia diferent perquè no preveiem precipitació, la borrasca continua entre el Delta de l'Ebre i el País Valencià, queda lluny de les comarques gironines i, per tant, no preveiem precipitació. Mig ennuvolat al matí, molta humitat, boires baixes i després s'anirà obrint. Per tant, a la tarda pot quedar un bon sol amb temperatura una mica més alta, màximes de 22 a 25 graus, temperatura suau, vent feble moderat de gregal cap a la Costa Brava amb maró, ara al matí mar de fons. I bé, això pel que fa aquest divendres. El cap de setmana es presenta relativament tranquil, dissabte amb sol, puja una mica la temperatura, 4 núvols a la tarda cap a la costa, i diumenge també faria bonança, però diumenge a la nit hi ha la possibilitat, i això doncs és un gir de la previsió a les últimes hores, que la borrasca de València i Delta de l'Ebre puja una mica fins a l'àrea de Barcelona i potser diumenge a la nit arribi a la Costa Brava Sud amb alguna tempesta, amb algun ruixat cap a la selva. Difícil de precisar, però diumenge a la nit, ja en acabar el cap de setmana, podria ploure a la Costa Brava Sud cap a la selva. Les temperatures una mica més suaus, per tant, 23, 25, 26 graus i les nits seguiran fresques amb humitats i bancs de boira abundants. Finalment direm que entre dilluns i dimarts, temps variable amb algun ruixat, però de moment sembla, i ho anirem seguint, que no arribarien patacs forts d'aigua.
Gràcies, Dani. 8 i 2.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ripoll es queda sense la Fira de Santa Teresa i Molló sense la tria de mulats d'Espinavell. Les dues trobades ramaderes de la comarca es veuen afectades per la dermatosi nodular i els consistoris es veuen obligats a suspendre-les per evitar la propagació de la malaltia.
Els experts recorden que els vectors transmissors només afecten els mamífers bovins i no a la resta d'animals, així com tampoc a les persones.
La Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
Doncs per tal de controlar tant com es pugui l'expansió dels vectors, que són insectes com mosquits, mosques, doncs quedaran suspeses les fires on hi havia moviments de bestiar.
També han suspès la fira ramadera de Sant Lluc a Olot a causa de la dermatosi nodular.
La Generalitat ha enviat una carta a l'Ajuntament prohibint cap mostra en la qual hi pugui haver bestiar. La Regidoria de Promoció Econòmica treballa en possibles alternatives.
Escoltem a Gemma Canalies.
Aquests dies hem estat en contacte amb el Departament d'Agricultura i justament a primera hora d'aquest matí ens han enviat un comunicat que, donada la situació provocada, la situació sanitària provocada per el brot, no s'autoritzen els certàmens ramaders a les comarques gironines.
Avui també és notícia la mobilitat. La directora de l'Institut Escola Greda d'Olot demana més freqüència de busos per donar un millor servei als alumnes.
Mireia Dusil explica que en hores punta el TPO a Pla i no pot assumir la quantitat d'alumnes que el necessita.
El transport al TPO, el transport urbà d'Olot, doncs a les hores punta de 4:45, de 3 dies a la setmana, doncs va molt ple i llavors doncs sí que faria falta reforçar-nos aquestes línies perquè això també ens genera molts conflictes.
Olot rebrà subvencions per al transport públic.
Es tracta d'un dictamen aprovat al Congrés dels Diputats i impulsat per Junts per Catalunya. Segons la diputada del Congrés, Marta Madrenes, Olot ha estat una de les ciutats que ha lluitat més per canviar aquesta normativa.
Gràcies a l'extraordinària feina que han fet, al seu impuls i a la seva insistència i persistència, que al final doncs, ha vist la llum, serà molt beneficiós pels ciutadans. De fet, estem parlant de que afectarà a 19 ciutats de Catalunya.
La CUP exigeix a l'equip de govern d'Olot que prengui mesures immediates per pacificar el trànsit urbà.
Creuen que l'enfoc del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible no és correcte perquè només pensen en l'escenari postvariant.
El portaveu és Jordi Gasullà.
Olot no pot esperar el 2030 per posar ordre al trànsit i pacificar els carrers. Cal actuar ara.
L'equip de govern es defensa, respon la CUP i diu que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és útil.
El portaveu d'Esquerra, Josep Quintana, assegura que des de la Regidoria de Mobilitat segueixen recollint dades per estudiar la mobilitat d'olotins i olotines.
Canvi de model, I avui en dia, a més, amb les tecnologies que tenim, fem una cosa que no s'ha fet mai a la ciutat, que és el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que són els estudis previs, bueno, perquè a partir també d'un contracte que vam fer amb una empresa que estudia totes les dades de mobilitat dels mòbils de la ciutat, doncs quan haguem de redefinir totes aquestes coses, i sobretot quan haguem de definir aquest TPO, a part de posar més freqüències, recorreguts, doncs tenir informació de com es mouen els olotins a les olotines.
A Can de Bànol tanquen la segona edició dels pressupostos participatius.
La proposta guanyadora d'enguany ha estat l'arranjament de la plaça Melcior Baquer, una idea que ja es trobava dins de les opcions de l'any passat.
L'alcalde és Oriol Lázaro.
Renovació de l'espai infantil. Tenim uns jocs que, malgrat els hem fet el manteniment que hem pogut, diguem que ja era tard per recuperar-los perquè estaven molt malmesos. A més, el terra, que és d'aquest cauxú però és d'aquelles rajoles, al final s'han anat aixecant, movent, han sortit herbes, s'ha de renovar, i a més també hem de millorar l'accessibilitat.
Turisme Garrotxa assegura que hi ha inquietud i malestar per veure què passarà amb l'augment de la taxa turística.
El govern català ha posposat la mesura ara fins al mes d'abril. Des de l'ENS Garrotxí, format per agents públics i privats, creuen que la mesura ha de tenir diferents implicacions segons la zona de Catalunya.
Escoltem la Gemma Canalies, és la presidenta de Turisme Garrotxa.
Genera inquietud, t'he de dir que potser també una mica de malestar en aquest cas, però sobretot per les anades i vingudes, com molt bé has dit, no hi ha un missatge clar, no saps com has d'actuar en aquest cas, però ni els públics ni els privat.
Avui també parlarem de salut. Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. En parlarem en temps de conversa a partir de 9:15 i també parlarem d'oncologia, perquè des d'aquest mes d'octubre es desenvolupa a Ripoll el ioga oncològic.
Una proposta que té lloc al centre Ioga Nur i en què s'han inscrit 10 persones. Durant 3 mesos les participants tindran sessions setmanals d'una hora amb uns exercicis adaptats a les necessitats derivades de les persones que han patit un càncer o que estan en tractament.
Escoltem una de les participants.
Em feia cosa, no? És podré les altres faran molt, jo podré poc. Llavors, doncs, al sortir-me l'oportunitat de compartir amb un grup on hi ha altres persones, doncs, que sé també, doncs, que poden tenir, bueno, no sé si diria dificultats, però unes característiques, no?, que ens fan ara, pues, potser que ens costin més les coses, doncs mig, em sentia com més tranquil·la, no?
Mig 9:15, l'Escola Comarcal de Música del Ripollès engega curs amb unes xifres lleugerament inferiors a les de l'any passat, tot i que encara és obert el període de matriculació.
Enguany continuaran oferint formacions als centres escolars a Ribes de Freser, Camp de Bànol, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.
El regidor comarcal d'Ensenyament i Formació és Xevi Capdevila.
Tenim una bonificació de la quota mensual per a famílies amb més d'un membre inscrit. Un 5% de descompte si són dos inscrits i un 10% de descompte si són 3 o més inscrits.
L'Ajuntament d'Olot ofereix cinema gratuït en català a l'alumnat de 5è de primària per fomentar l'ús social de la llengua.
La iniciativa, que dona resposta a una petició del Consell d'Infants d'Olot, arribarà a gairebé 400 infants de totes les escoles de la ciutat.
Escoltem la regidora de la llengua catalana, Susana Pagès.
Perquè aquesta és una proposta que vam recollir del Consell dels Infants, llavors ho hem recollit i ho hem traduït en el següent any regalar i oferir per aquest curs aquestes entrades.
Pet d'escaire a plec de contes de bruixes de la Garrotxa és el títol de la recopilació d'històries de José Luis Bartolomé.
Es tracta d'un llibre recull de contes, històries i relats sobre bruixes i dones d'aigua a la Garrotxa.
Què passa? Quan hi ha hagut períodes d'infortuni, de pobresa, de passar gana, tot això, sempre s'ha buscat una explicació. I esclar, com que la gent, els pagans, no podien pensar que el malvat era la providència divina, que, doncs s'havia de buscar un boc expiatori. Qui pagava les conseqüències? La dona.
8:09. La Unió Esportiva Olot es vol refer de la derrota a l'estadi municipal. Els de Roger Vidal es reben al Terrassa aquest diumenge i busquen sumar la tercera victòria consecutiva a casa.
El partit es podrà seguir en directe per Ràdio Olot, Olot Televisió i la xarxa Més.
Escoltem a Roger Vidal.
Sí, segur. No havia encadenat això amb bons resultats. Tenia algun dubte, però ja la setmana passada va fer un gran partit contra el Porreres. Va guanyar, tot i jugar amb un jugador menys, gran part de la segona part, i segur que vindrà amb la moral pels núvols.
La BTT de Sant Joan Les Fonts comptarà amb dos itineraris de 33 i 21 quilòmetres.
Actualment compten amb una cinquantena d'inscrits quan encara falta una setmana per l'inici de la prova. Aquesta serà la tercera cursa de la Lliga BTT Garrotxa.
I de la mà Daniel Bartés i el campus del Club Bàsquet Can de Bànol ha nascut el projecte Moràvia, un projecte social que vol crear espais segurs al barri de Moràvia, Colòmbia, a través del bàsquet i dels valors.
La primera activitat del projecte serà un torneig 3x3 solidari a principis de novembre.
El fundador del projecte és en Nil Bartés.
que volem és portar tot el que fem aquí al pavelló, al campus de bàsquet d'estiu, del Can de Bànol, portar tots els valors, tot el que es transmet a Moràvia, a Medellín, a un barri on els nens no tenen els recursos i no poden tenir aquestes oportunitats per aprendre bàsquet, per passar-s'ho bé amb altres nens.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ripoll, Molló i Olot es queden sense fires ramaderes. Ripoll es queda sense la Fira de Santa Teresa i Molló sense la tria de mulats d'Espinavell. Les dues trobades ramaderes de la comarca del Ripollès es veuen afectades per la dermatosi nodular i els consistoris es veuen obligats a suspendre-les. Ens ho explica la Paula Sayago.
Després de la suspensió de la Fira del Bestiar de Ribes, la dermatosi nodular obliga Ripoll i Molló a cancel·lar la Fira de Santa Teresa i la tria de mulats d'Espinavell, respectivament. Aquesta malaltia afecta de manera molt greu el bestiar boví i és altament contagiosa en aquests mamífers, però no té cap mena d'efecte sobre la salut dels humans ni d'altres espècies d'animals i, per tant, es pot continuar consumint la carn i derivats com la llet i el formatge. La suspensió de les fires és una mesura preventiva. Escoltem a la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
Doncs per tal de controlar tant com es pugui l'expansió dels vectors, que són insectes com mosquits, doncs quedaran suspeses les fires on hi havia moviments de bestiar. Pot ser que molt greu, però és una mesura lògica per responsabilitat i també per empatia cap al sector boví. El Ripollès és una comarca molt ramadera de boví i el que no podem fer, encara que ara, per sort, encara estem fora dels 50 quilòmetres de restricció i de producció, doncs a posar en risc qualsevol ramaderia.
La malaltia requereix una resposta ràpida, ja que es transmet fàcilment. En aquest sentit, Unió de Pagesos lamenta que la vacunació no hagi arribat fins ara.
Ve molt tard i a més estem molt preocupats perquè la vacuna tenia d'arribar ahir per un problema de logística amb l'empresa de transport del Ministeri francès, no va arribar. La nostra administració tenia tots els protocols activats i hi havia una furgoneta a Perpinyà esperant aquesta vacuna i bé, no va poder ser. Des de França se'ls va comunicar que avui al dematí a primera hora seria aquí. Som les 12 del migdia i encara la vacuna no és aquí. El sentiment, com podeu entendre, dins del sector, doncs és d'angoixa, preocupació i bé, que no podem fer res.
Els bovins contagiats pateixen febre, extenuació i en els casos més forts pot provocar la seva mort. Els ramaders estan preocupats pels efectes que pot tenir aquesta malaltia en les seves explotacions.
Una ramaderia no es fa en dos dies, cal, no? Perquè hi ha una selecció genètica, hi ha tot un procés per cuidar i fer créixer aquests animals i per tant això costarà molt a les ramaderies que s'aplica el cuidat sanitari i que tornin a remuntar com a tals.
L'alcalde de Molló, Josep Coma, ha confirmat la suspensió total de la tria de mulats. Per part de l'Ajuntament de Ripoll, també s'ha informat l'anul·lació de la Fira de Santa Teresa.
I també se suspèn la Fira Ramadera de Sant Lluc d'Olot a causa de la dermatosi nodular, Gerard.
La part ramadera de la Fira de Sant Lluc d'Olot enguany no es durà a terme. L'Ajuntament d'Olot ha explicat aquest matí a la compareixença que suspèn la part ramadera de la Fira seguint les indicacions del Departament d'Agricultura i Ramaderia. Fins aquest dimecres la Generalitat recomanava no fer fires ramaderes d'aquest tipus, arran dels casos de dermatosi nodular que han anat sortint en els darrers dies en diverses explotacions de l'Alt Empordà. Gemma Canalies és regidora de promoció de la ciutat.
Aquests dies hem estat en contacte amb el Departament d'Agricultura i justament a primera hora d'aquest matí ens han enviat un comunicat que, donada la situació provocada, la situació sanitària provocada per el brot, no s'autoritzen els certàmens ramaders a les comarques gironines.
Aquesta setmana alguns ramaders de la comarca havien assegurat en aquest mitjà que enguany no portaria un bestiar a la Fira de Sant Lluc d'Olot. Des de l'Ajuntament d'Olot treballen per omplir el buit que els animals deixen a la Fira de Sant Lluc d'enguany.
Us informem que continuem treballant per oferir noves activitats dins el marc de la Fira de Sant Lluc per substituir tot el que és la part de la Fira Ramadera i sobretot amb l'objectiu de continuar oferint la millor fira en aquest cas per a tothom.
Avui comença la vacunació per la dermatosi nodular a les explotacions ubicades dins el radi de 20 20 quilòmetres de les explotacions de l'Alt Empordà afectades. Aquest dimecres es va detectar un tercer cas a una granja de Castelló d'Empúries, pròxima a la zona on es va detectar el primer cas.
I efectivament, el Departament d'Agricultura ha començat aquest dijous la vacunació de bestiar de granges a l'Alt Empordà contra la dermatosi nodular contagiosa, ho ha dit la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent.
Aquest migdia han arribat des de França aquest primer lot de vacunes i immediatament després tots els equips de veterinaris s'han posat a iniciar aquesta fase doncs, de vacunació. Tal com dèiem, en aquesta malaltia els radis doncs, que afecten és 20 i 50 quilòmetres al voltant del focus. Per tant, la metodologia doncs, que implementarem serà del focus cap a fora, en aquests primers 3-5 quilòmetres al voltant d'aquest focus, i paral·lelament doncs, en el radi de 20 quilòmetres anirem entrant en aquesta fase de vacunació.
Altisent ha explicat que de cara a finals d'aquesta setmana arribarà un segon lot de vaccins i també ha afegit que ja ha començat el procés d'indemnització a les explotacions afectades per la malaltia.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de mobilitat. La directora de l'Institut Escola Greda d'Olot demana més freqüència de busos per donar un millor servei als estudiants.
Mireia Dosil explica que en hores punta el TPO va ple i no pot assumir la quantitat d'alumnes que el necessiten. Alhora, la directora del centre escolar Olot considera que el futur més proper de l'escola passa per la ubicació actual i que s'han de seguir prenent mesures per millorar el seu entorn.
És una informació d'en Roger Isern.
L'Institut Escola Greda té un mig miler d'alumnes i més d'una seixantena de professors aquest curs 2025-2026. La seva ubicació és un debat ja històric, tenint en compte que es troba just a un polígon industrial i molt proper a on està previst que hi passi un tram de la variant. Des del centre assumeixen que el canvi d'ubicació és un projecte a llarg termini i que no serà immediat, tot i les seves demandes. La directora de l'Institut d'Escola Greda, Mireia Dosil, afegeix que actualment falta més servei de TPO. Explica que en la sortida dels alumnes, normalment el bus no pot assumir la quantitat de persones que el necessita.
El transport, el TPO, el transport urbà d'Olot, doncs aleshores es punta de 4:45, de 3 dies a la setmana, doncs va molt ple i llavors doncs sí que faria falta reforçar-nos aquestes línies perquè això també ens genera molts conflictes. Som conscients que l'ubicació de l'escola no és l'ideal, però també som conscients doncs que un futur trasllat és a molt llarg termini.
Referent a aquestes paraules, el regidor d'Educació de l'Ojep Quintana afirmava que ara mateix no tenen la solució, però que treballen per aconseguir-la. Una de les altres mesures que demanava la direcció de l'Institut d'Escola Greda era la presència policial, especial durant les tardes. La resposta rebuda l'explica la mateixa directora del centre.
Des de l'Ajuntament se'ns va dir que era molt complicat tenir uns efectius policials aquí cada dia a l'hora de la sortida per tallar el trànsit, però definitivament això seria una cosa ideal, doncs que a les hores puntes a la tarda, al matí potser no caldria, doncs que durant la sortida de l'alumnat doncs es pogués tallar 10 minuts el trànsit en aquesta via.
Al llarg dels darrers mesos s'han fet diverses actuacions a l'entorn de l'Institut Escola Greda, com repintar i refer les senyals de trànsit i les zones de parada de bus o col·locar una barana perimetral de protecció a la sortida principal. A més, s'ha prohibit la circulació de camions per davant de l'escola. També s'ha instal·lat un sensor que mesura la qualitat de l'aire de l'entorn del centre, on es fa una crida a la responsabilitat de les mateixes famílies.
Doncs a les últimes hores hem sabut que Olot rebrà subvencions per al transport públic. Es tracta d'un dictamen aprovat al Congrés dels Diputats i impulsat per Junts per Catalunya.
Segons la diputada del Congrés, Marta Madrenes, Olot ha estat una de les ciutats que ha lluitat més per canviar aquesta normativa i aconseguir recursos en matèria de transport. De moment, l'Ajuntament està a l'espera de saber la quantitat exacta que rebrà.
Un total de 19 municipis catalans, entre els quals hi ha Figueres, Vic o Igualada, es beneficiaran de subvencions per al transport públic. Entre aquests municipis també s'hi troba Olot, que gràcies a la demanda impulsada per Junts per Catalunya obtindrà recursos en matèria de transport. Encara amb detalls per tancar, l'Ajuntament es troba a l'espera de saber com s'aplicarà a la pràctica i què es podrà fer amb els recursos que arribin. Segons un comunicat del partit, un total de 19 municipis catalans podran accedir a aquests fons estatals per al transport públic. Moltes d'aquestes ciutats, a més de tenir entre 20.000 i 50.000 habitants, presenten una distribució dispersa dels habitatges i dels centres de serveis públics dins del seu terme municipal, fet que provoca majors necessitats de mobilitat i de transport públic, segons també expliquen des de Junts per Catalunya. Ho destaca la diputada al Congrés dels Diputats, Marta Madrenes.
Sigut gràcies a l'extraordinari pròpia feina que han fet, el seu impuls i la seva insistència i persistència, que al final doncs, ha vist la llum, serà molt beneficiós pels ciutadans. De fet, estem parlant de que afectarà a 19 ciutats de Catalunya i es tracta de que amb l'anterior llei de mobilitat sostenible tal com estava contemplada, doncs ciutats com Olot no haguessin pogut accedir a ajuts i a subvencions.
El projecte de llei de mobilitat sostenible presentat pel govern espanyol, al seu article 59, establia que només tenien dret a rebre aquest fons les capitals de província, els municipis de més de 50.000 habitants o els de més de 20.000 habitants, amb més de 36.000 unitats urbanes censades al cadastre immobiliari urbà. Amb l'aprovació d'aquest dimecres, ciutats com Olot podran tenir recursos, tot i que encara no se saben exactament quins. Ho explica l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
No ho sabem exactament, perquè això dependrà d'una pública concurrència que haurà de treure el departament, el Ministeri, i a partir d'aquell moment veurem doncs, amb quines condicions fa aquest repartiment, perquè més ara canvien les regles del joc, hi ha més ciutats a repartir, per tant veurem si això va acompanyat doncs, de més crèdit o d'un repartiment diferent, haurem d'esperar a veure com això s'acaba resolguent.
L'aprovació de l'esmena per rebre subvencions per al transport públic significa que els municipis de més de 20.000 habitants ja no han de complir el requisit de 36.000 unitats urbanes censades al cadastre, sinó un llindar més ajustat d'unes 27.000 unitats.
No deixem encara la mobilitat. La CUP exigeix a l'equip de govern d'Olot que prengui mesures immediates per pacificar el trànsit urbà.
Creuen que l'enfoc del pla de mobilitat urbana sostenible no és correcte perquè només pensen en l'escenari postvariant.
Olot no pot esperar el 2030 per posar ordre al trànsit i pacificar els carrers. Cal actuar ara.
Així de contundent es mostrava aquest dijous el portaveu de la CUP Olot, Jordi Gasulla. Els cupaires creuen que la regidoria de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot no està plantejant de manera correcta la qüestió de la mobilitat i el trànsit a la ciutat. Asseguren que la qüestió de la variant ara ja només està en mans de la Generalitat, però exigeixen a l'equip de govern que adopti mesures urgents de pacificació del trànsit a la ciutat i critiquen durament el pla de mobilitat urbana i sostenible que estan redactant. Creuen que és necessari per una planificació de la mobilitat prevariant.
Denunciem que el govern municipal negligeix les seves responsabilitats perquè està planificant la mobilitat d'Olot com si la variant ja estigués construïda. I la veritat és que, sent optimistes, no la tindrem abans de 2030. I no podem esperar el 2030 per pacificar els carrers i per posar ordre al trànsit. És absurd que s'estigui redactant un pla de mobilitat post-variant quan sabem que caducarà abans que la variant sigui una realitat. A la pràctica, planificar així pel 2030 és l'excusa perfecta per no fer res ara.
Des de la CUP Olot estan convençuts, seguint els estudis, que la variant no solucionarà els problemes de trànsit que té la ciutat d'Olot i critiquen Junts i el Partit Socialista d'enganyar la ciutadania amb els terminis.
Doncs l'equip de govern ja ha sortit al pas i respon a les crítiques de la CUP i diu que el pla de mobilitat urbana és útil.
El portaveu d'Esquerra, Josep Quintana, assegura que des de la regidoria de mobilitat segueixen recollint dades per estudiar la mobilitat d'olotins i olotines.
Josep Quintana ha respost les declaracions del portaveu de la CUP Olot, Jordi Gasulla, en relació a la manca d'accions que els cupaires creuen que hi ha per tal de pacificar el trànsit d'Olot i de la falta de mesures per millorar la mobilitat. Esquerra Republicana té la cartera de mobilitat al consistori olotí i Josep Quintana ha defensat que el pla de mobilitat urbana d'Olot que estan redactant és útil.
Per fer tot aquest canvi de model, i avui en dia, a més, amb les tecnologies que tenim, fem una cosa que no s'ha fet mai a la ciutat, que és el pla de mobilitat urbana sostenible, que són els estudis previs. Bueno, perquè a partir també d'un contracte vam fer amb una empresa que estudia totes les dades de mobilitat dels mòbils de la ciutat, doncs quan haguem de redefinir totes aquestes coses i sobretot quan haguem de definir aquest TPO, a part de posar més freqüències i recorreguts, doncs tenir informació de com es mouen els olotins i les olotines, si van a l'hospital, de quins barris venen, per l'hora que el servei sigui això. Per tant, és un procés a més del PEMUS que és participatiu, que es parla amb tothom i per tant serà una eina imprescindible. Jo penso que és una gran notícia i fa aquesta feina, que és la que estem fent ara, per poder doncs, canviar el model.
Creuen que la variant traurà un bon volum de trànsit al centre, que treballen per millorar el servei de TPO i per fer una xarxa de carrils bici segura. Admeten, però, que per tenir aquest nou model de mobilitat fa falta temps. Des de l'equip de govern asseguren que es poden fer aportacions. Diuen que pot arribar a ser millorable, però que en tot cas estan convençuts que van pel bon camí.
I el nostre proper destí és Can de Bànol, que tanca la segona edició dels seus pressupostos participatius.
La proposta guanyadora d'enguany ha estat l'arranjament de la plaça Melcior Baquer, una idea que ja es trobava dins de les opcions de l'any passat. Les tasques que es duran a terme en aquest espai se'n donen els 50.000 euros disponibles en aquesta edició dels pressupostos participatius.
Informa Guido Sengerote.
El barri de l'estació de Can de Bànua es veurà beneficiat dels pressupostos participatius. La proposta guanyadora ha estat la reforma de la plaça Melcior Baquer, valorada en 50.000 euros, que ha obtingut 102 vots dels 271 emesos. Ara l'Ajuntament posarà fil a l'agulla per redactar un projecte i intentar que en el termini d'alguns mesos es puguin començar a fer els arranjaments, que suposaran una actuació integral. Ho explica Oriol Lázaro, alcalde de Campdavant.
Renovació de l'espai infantil. Tenim uns jocs que, malgrat els hem fet el manteniment que hem pogut, diguem que ja era tard per recuperar-los, perquè estaven molt malmesos. A més, el terra, que és d'aquest cauxú, però és d'aquelles rajoles, al final s'han anat aixecant, movent, han sortit herbes, s'ha de renovar. I, a més, també hem de millorar l'accessibilitat.
Han quedat fora projectes com la recuperació d'algunes fonts, l'eliminació de barreres arquitectòniques o l'arranjament d'algunes voreres al barri del Roser, entre altres. Diverses propostes que queden guardades però no oblidades. Des del consistori es coneix la inquietud per aquests temes diversos i també es valora positivament la proposta guanyadora, sigui quina sigui.
Estem contents, una participació en comparació amb altres municipis que fan pressupostos participatius, una participació prou elevada. Estem dins de la mitjana però a la part alta, diguem-ne, i també contents del resultat. Bé, el resultat sempre ens havia de deixar contents perquè era una proposta feta pel poble i, per tant, una bona proposta i un bon resultat.
L'Ajuntament també recorda que la proposta guanyadora de la primera edició, la construcció d'una vorera per accedir a la residència geriàtrica, ja està en marxa i en fase de permisos i planificació per aviat començar les obres.
A la botiga Taller de Paper d'Integra, el talent i la creativitat es transformen en productes únics. Des de 2004 fabriquem paper artesanal, llibretes, joies i més, tot amb material reciclat i amb una forta aposta per la sostenibilitat. Cada peça és una expressió d'esforç, respecte i autenticitat. Vine a la botiga Taller de Paper i recolza la feina de persones amb diversitat funcional. Integra, botiga Taller de Paper, creativitat que inspira. Integra. Persones en futur.
Vols el millor consell i material per les teves aventures, caminades, curses, trails, ultras i maratons? Vine a l'Esportiu de Torelló i trobaràs equipament de muntanya, running i natació. Roba, calçat, GPS, frontals i nutrició. Mountain 226, Santa Madre, Good, calçat de les marques Hoka, New Balance, Brooks, Saucony, Asics i l'Esportiva. T'assessorem i et guiem perquè cada elecció sigui un encert. Segueix-nos al nostre Instagram per estar al dia de totes les novetats i consells. L'Esportiu Torelló. Corre, neda, camina, mou-te!
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat sense poder-ho explicar a ningú. Com si truquessin per telèfon i ningú no contestés.
Hola, gràcies per despenjar el telèfon. Em dic Josep i m'agradaria explicar-te la meva història.
A la Fundació La Caixa acompanyem les persones grans perquè deixin de patir soledat en silenci. Descobreixeu a la trucada de la soledat.org.
Fins al 22 d'octubre tens temps de matricular-te a la UNED Garrotxa. Gaudeix de graus i màsters oficials amb la flexibilitat que t'ofereix la UNED. A Olot impartim tutories presencials de ciències ambientals, història de l'art i educació infantil. També disposem del programa sènior i pots formalitzar la matrícula en línia. A més, oferim el curs virtual de preparació per al certificat oficial de C2 de català. I si vols, pots estudiar molts més graus a comarques gironines. Consulta el web unetgirona.org. Unet Garrotxa, formació flexible i a la teva mida.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, són 8:45, ens posem al dia de l'actualitat. El Ripoll es queda sense Fira de Santa Teresa i Molló sense la tria de Molats d'Espinavell.
Les dues trobades ramaderes de la comarca es veuen afectades per la dermatosi nodular i els consistoris es veuen obligats a suspendre-les per evitar la propagació de la malaltia. Els experts recorden que els vectors transmissors només afecten els mamífers bovins i no a la resta d'animals, així com tampoc a les persones.
La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos és en Raquel Serrat.
Doncs per tal de controlar tant com es pugui l'expansió dels vectors, que són insectes com mosquits, mosques, estaven doncs, quedant suspeses les fires on hi havia moviments de bestiar. Pot servir molt greu, però és una mesura lògica per responsabilitat i també per empatia cap al sector boví. El Ripollès és una comarca molt ramadera de boví i el que no podem fer, encara que ara, per sort, encara estem fora dels 50 quilòmetres de restricció i de producció, doncs, a posar en risc qualsevol ramaderia.
I suspenen la Fira Ramadera de Sant Lluc d'Olot també a causa de la dermatosi nodular.
Aquests dies hem estat en contacte amb el Departament d'Agricultura i justament a primera hora d'aquest matí ens han enviat un comunicat que, donada la situació provocada, la situació sanitària provocada per el brot, no s'autoritzen els certàmens ramaders a les comarques gironines.
És la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Canalies, que ja ha avançat que des de la seva regidoria estan buscant possibles alternatives. La directora de l'Institut Escola Greda d'Olot demana més freqüència de busos per donar un millor servei als alumnes.
Mireia Dosil explica que en hores punta el TPO a ple i no pot assumir la quantitat d'alumnes que el necessiten. Alhora, la directora del centre considera que el futur més proper de l'escola passa per la ubicació actual i que s'han de seguir prenent mesures per millorar el seu entorn.
El transport, el TPO, el transport urbà d'Olot, doncs, a les hores punta de 4:45, de 3 dies a la setmana, doncs va molt ple i llavors doncs sí que faria falta reforçar nos aquestes línies perquè això també ens genera molts conflictes. Som conscients que l'ubicació de l'escola no és l'ideal, però també som conscients doncs que un futur trasllat és a molt llarg termini.
Olot rebrà subvencions per al transport públic. Es tracta d'un dictamen aprovat al Congrés dels Diputats i impulsat per Junts per Catalunya.
Segons la diputada del Congrés, Marta Madrenes, Olot ha estat una de les ciutats que més ha lluitat per aquesta normativa.
Olot no pot esperar el 2030 per posar ordre al trànsit i pacificar els carrers. Cal actuar ara.
És el regidor de la CUP, Jordi Gasulla, que exigeix a l'equip de govern que prengui mesures immediates per pacificar el trànsit urbà.
Creuen que l'enfoc del pla de mobilitat urbana sostenible no és correcte perquè només pensen en l'escenari postvariant.
I les paraules de Jordi Gasulla han tingut resposta des de l'equip de govern.
Canvi de model, i avui en dia, a més, amb les tecnologies que tenim, fem una cosa que no s'ha fet mai a la ciutat, que és el pla de mobilitat urbana sostenible, que són els estudis previs. Bueno, perquè a partir també d'un contracte vam fer amb una empresa que estudia totes les dades de mobilitat dels mòbils de la ciutat, doncs quan haguem de redefinir totes aquestes coses i sobretot quan haguem de definir aquest TPO, a part de posar més freqüències recorreguts, doncs tenir informació de com es mouen els olotins a les olotines.
Són paraules de Josep Quintana, que és el portaveu d'Esquerra Republicana a l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot. A Can de Bànol han tancat la segona edició dels pressupostos participatius.
La proposta guanyadora d'enguany ha estat l'arranjament de la plaça amb el Sió Baquer, una idea que ja es trobava dins de les opcions de l'any passat.
Escoltem l'alcalde Oriol Lázaro.
La situació de l'espai infantil, tenim uns jocs que malgrat els hem fet el manteniment que hem pogut, diguem que ja era tard per recuperar-los perquè estaven molt malmesos. A més, el terra, que és d'aquest cauxú però és d'aquelles rajoles, al final s'han anat aixecant, movent, han sortit herbes, s'ha de renovar i, a més, també hem de millorar l'accessibilitat.
De què parlarem a partir d'ara? Doncs de turisme, perquè Turisme Garrotxa assegura que hi ha inquietud i malestar per veure què passarà amb l'augment de la taxa turística.
El govern català ha posposat la mesura ara, fins al mes d'abril.
D'altra banda, des d'aquest mes d'octubre es desenvolupa a Ripoll el ioga oncològic.
Una proposta que té lloc al centre Ioga Nur i en què s'han inscrit ja 10 persones.
Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental, en parlarem àmpliament amb el psicòleg referent de benestar emocional del CAP de la Garrotxa, en Ramon Ramírez. En aquest dia d'avui el lema és Compartim vulnerabilitat, defensem la nostra salut. salut mental. D'altra banda, avui també anirem a l'Escola Comarcal de Música del Ripollès perquè engega curs amb unes xifres lleugerament inferiors a les de l'any passat, tot i que encara és obert el període de matriculacions.
Doncs sí, enguany continuaran oferint formacions als centres escolars a Ribes de Freser, Can Bànol, Ripoll i Sant Joan les Abadesses.
L'Ajuntament d'Olot ofereix cinema gratuït en català a l'alumnat de cinquè de primària per fomentar l'ús social de la llengua.
Una iniciativa que dona resposta a una petició del Consell d'Infants d'Olot que arribarà a gairebé 400 infants de totes les escoles.
Esports, la Unió Esportiva Olot es vol refer de la derrota a l'estadi municipal.
Els de Roger Vidal reben el Terrassa aquest diumenge i busquen sumar la tercera victòria consecutiva a casa.
La BTT de Sant Joan les Fonts comptarà amb dos itineraris de 33 i 21 quilòmetres.
Aquesta serà la tercera prova de la Lliga BTT Garrotxa.
I de la mà de Nil Bartés i el campus del Club Bascat Can de Bànol ha nascut el projecte Moràvia, un projecte social que vol crear espais segurs al barri de Moràvia, Colòmbia, a través del bàsquet i dels valors.
La primera activitat del projecte serà un 3x3 solidari a principis de novembre.
Esteu escoltant els 5 minuts més, ara ja en passen 6 del punt exacte de 8:45.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Vinga, traiem el cap a l'exterior. Comencem, evidentment, al Pròxim Orient, on el govern israelià i Hamas ratifiquen la primera fase de l'acord de pau per Gaza.
Amb el vistiplau de les dues parts sobre el camí per al final de la guerra, més de dos anys després.
Donald Trump creu que potser caldria expulsar Espanya de l'OTAN.
El mandatari nord-americà critica que l'executiu de Pedro Sánchez no vulgui gastar el 5% del PIB en defensa.
A Catalunya, l'OPA del BBB al Sabadell arriba a la recta final amb els arguments enfrontats de les dues entitats.
El període d'acceptació tanca aquesta mitjanit i els resultats es coneixeran el pròxim 17 d'octubre.
Detingut el líder d'una xarxa de phishing bancari a l'Estat, que venia kits per robar credencials.
Es tracta de l'organització criminal més activa pel que fa al robatori massiu de credencials bancàries a l'Estat.
I detinguts dos menors, una a Catalunya, acusats de filtrar internet, dades sensibles de Pedro Sánchez i de dos ministres.
Els arrestos els han fet agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional.
I aquí, a les comarques de Girona, detingut per conduir begut i sense una roda per la C-65 a Santa Cristina d'Aro.
Alguns conductors van alertar els Mossos d'Esquadra que un cotxe circulava sense llums i sense una roda.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I ara anem a la previsió meteorològica amb la mirada posada al cap de setmana. Dani Ramírez.
Finalment, ahir vam perdre l'oportunitat de veure ploure amb intensitat. Hi va haver algun ruixat, localment intens només al Lluçanès, 27 litres per metre quadrat de perafita, però la resta pràcticament 4 gotes, ni mig litre per metre quadrat en punts d'Osona, tocada al Montseny o de la Selva. Molt poqueta cosa. Bé, avui el dia diferent perquè no preveiem precipitació, la borrasca continua entre el Delta de l'Ebre i el País Valencià, queda lluny de les comarques gironines i per tant no preveiem precipitació. Mig ennuvolat al matí, molta humitat, boires baixes i després s'anirà obrint. Per tant, a la tarda pot quedar un bon sol amb temperatura una mica més alta, màximes de 22 a 25 graus, temperatura suau, vent feble moderat de gregal cap a la Costa Brava amb maror, ara al matí mar de fons. I bé, això pel que fa aquest divendres. El cap de setmana es presenta relativament tranquil, dissabte amb sol, puja una mica la temperatura, 4 núvols a la tarda cap a la costa, i diumenge també faria bonança. Però diumenge a la nit hi ha la possibilitat, i això doncs és un gir de la previsió a les últimes hores, que la borrasca de València i Delta de l'Ebre puja una mica fins a l'àrea de Barcelona i potser diumenge a la nit arribi a la Costa Brava Sud amb alguna tempesta, amb algun ruixat cap a la selva. Difícil de precisar, però diumenge a la nit, ja en acabar el cap de setmana, podria ploure a la Costa Brava Sud cap a la selva. Les temperatures una mica més suaus, per tant, 23, 25, 26 graus i les nits seguiran fresques amb humitats i bancs de boira abundants. Finalment direm que entre dilluns i dimarts, temps variable amb algun ruixat, però de moment sembla, i ho anirem seguint, que no arribarien patacs forts d'aigua.
Bassols Energia presenta la Guardiola Universal. Una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis.
I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bessolsenergia.com. Bessols Energia. L'energia que dones et torna.
Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental i el lema que s'ha escollit a nivell global és Compartim vulnerabilitat, defensem la nostra salut mental. En parlem ara mateix amb en Ramon Ramírez, que és psicòleg referent de benestar emocional del Cap de la Garrotxa. Doctor Ramírez, què tal, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
En quina situació ens trobem en aquest moment en salut mental, la nostra societat? Com ho definiríem?
Abans estava repassant dades i des de una mica la pandèmia, que va ser com un gran boom, no? Com una gota que va acabar de vessar el vas, hi ha hagut un augment de tota la sintomatologia de malestar, des de indicadors com la prescripció de psicofàrmacs, les tasses de suïcidi, tot ha anat augmentant una mica des de la pandèmia. No és que la pandèmia hagi sigut la causa, sinó que segurament ha sigut una mica el que ha acabat de fer esclatar tot el tema del malestar en la societat, una mica per tot, no? Condicionants socials, econòmics, una mica per aquestes vulnerabilitats que comentàveu quan fèieu la introducció del programa.
Quines són les patologies més habituals ara mateix a casa nostra?
Les patologies més habituals parlaríem de sintomatologia ansiosa, és a dir, d'ansietat, angoixa i també de sintomatologia depressiva. Segurament siguin les patologies que afecten a més franja de població, un percentatge més elevat de la població.
I què les motiven? Perquè és evident que estem vivint en un context on hi ha molt soroll, on diguem-ne que moltes vegades les expectatives no s'acaben de complir. Els principals motius d'aquestes patologies s'amaguen aquí o hi ha altres coses?
Segurament és un gran conjunt de factors. El fet de com s'ha anat construint la societat en els últims anys, no? Que és una societat on estem més connectats, però paradoxalment hi ha cada vegada gent més aïllada. Una mica també el que dèiem, la vulnerabilitat econòmica, la vulnerabilitat social, una mica també la decadència o l'empitjorament de les condicions de vida d'una gran part de la població, no? El que hem vist, doncs això, els sous es mantenen congelats, l'accés a la vivenda és més complicat. Tot això jo crec que augmenta la sensació de preocupació de cara al futur, que al final l'ansietat és això, preocupació de cara a coses que em poden passar a mi en el futur o de problemes que jo pugui tenir.
Les pantalles hi ajuden?
Segurament les pantalles no ajuden, però com tot la tecnologia no és ni bona ni dolenta, sinó és un reflex de l'ús que en podem fer, que és el que està suplint, per exemple, la tecnologia. Què és el que està suplint? Està suplint relacions socials, està suplint algun tipus de necessitats. Òbviament, fer un ús responsable de la tecnologia no hauria de ser un problema. El que passa és que segurament moltes vegades tenim primer la tecnologia i al cap de 5, 10, 15 anys anem veient les conseqüències de fer-ne un mal ús.
El que més preocupa ara mateix és la salut mental dels joves o no només d'aquest sector de la població?
Segurament el focus s'ha posat més en la població infantojuvenil i és lògic perquè si els joves ja tenen problemes per manegar el que dèiem, aquesta ansietat, aquesta tristesa, aquesta solitud, i no reben suport, no reben eines, no reben educació emocional en aquest sentit, seran joves que creixeran i en algun moment seran adults, i això, si no es treballa des d'un inici, empitjorarà a mesura de que avancin els anys i que aquests joves es facin adults. Al final és més... És més fàcil prevenir, promocionar la salut mental i el benestar quan encara no ha aparegut una problemàtica, que no pas haver de tractar ja aquesta problemàtica.
Moltes vegades aquests joves reconeixen sentir-se sols, això també passa amb la gent gran i a la famosa soledat no volguda. Com ho podem combatre tot això en un món cada vegada més individualitzat?
Doncs al final no, jo crec que no crec que s'hagi d'inventar grans fórmules, són coses que ja tenim aquí, en el sentit de que hem d'intentar tornar a les nostres comunitats, als nostres barris, conèixer a la gent del nostre voltant per a una mica, no?, a veure què és el que es fa en el meu barri, com puc participar, què és el que tinc al meu voltant, una mica tornar a les arrels de teixir comunitats, d'enfortir aquests vincles més pròxims, i a partir d'aquí jo crec que això es retroalimenta i aquest sentiment de participació acaba promocionant millors connexions socials, millor xarxa, i al final la xarxa social no deixa de ser un factor protector per evitar els problemes de salut mental.
Una última qüestió, què podem fer pares i mares per evitar que els nostres fills caiguin precisament en una malaltia de salut mental? I podem fer alguna cosa?
Jo crec que això és un punt a favor que s'ha avançat en els últims anys, que se'n parla més, que hi ha més comprensió, que cada vegada és més natural parlar de salut mental, de benestar. Hem d'intentar, per una banda, jo diria que donar espai, autonomia als joves, però per una altra banda també fomentar això, la comunicació, intentar tenir temps de qualitat amb els fills. És complicat a vegades, no?, per el que dèiem, per les condicions de feina, les condicions laborals, les condicions econòmiques, que a vegades dificulten aquest temps de qualitat, però una mica la idea seria poder retrobar aquests espais per poder comunicar i poder gaudir amb els fills.
Ramon Ramírez, psicòleg referent de benestar emocional del CAP de la Garrotxa, gràcies per atendre avui la trucada dels 5 minuts més. És una bona diada avui per reflexionar sobre com estem des d'un punt de vista mental. Gràcies, una abraçada, l'esperem un altre dia. Bon dia.
Moltes gràcies. Adéu.
I no deixem encara les qüestions lligades amb la salut, perquè avui hem de parlar d'una altra qüestió, i és que des d'aquest mes d'octubre es desenvolupa a Ripoll el ioga oncològic. És una proposta que té lloc al centre Ioganur i en què s'han inscrit 10 persones. Durant 3 mesos, les participants tindran sessions setmanals d'una hora amb uns exercicis adaptats a les necessitats derivades de les persones que han patit un càncer o que estan precisament en tractament. Ens ho explica la Laura Segú.
La nova proposta de ioga oncològic promogut per Oncolliga Girona ha engegat a Ripoll amb una desena de participants. Unes sessions adaptades que tenen lloc cada dimecres a mig matí durant una hora, amb la peculiaritat que són exercicis adaptats a la patologia que pateixen o han patit les participants. En la segona sessió s'ha treballat amb teles dolces. Les sensacions per part de les participants són positives. Escoltem a dues de les participants.
Em feia cosa, no? És poder... les altres faran molt, jo podré poc, llavors doncs al sortir-me l'oportunitat de compartir amb un grup on hi ha altres persones doncs que sé també doncs que poden tenir, bueno, no sé si diria dificultats, però unes característiques, no?, que ens fan ara pues, potser que ens costin més les coses, doncs em sentia com més tranquil·la, no? I bueno, vaig aprofitar l'ocasió.
En el seu moment vaig tindre un càncer, això primera, i segona perquè fer una activitat d'aquest tipus doncs forma part de portar una vida més sana a partir doncs d'una alimentació, i això doncs complementa
moltíssim, moltíssim, i poder compartir amb persones, no?, que han estat o estan en la teva situació, doncs bueno, té un doble benefici, no?, als dos nivells.
Doncs mira, realment sents allò de un relax especial, perquè és una situació doncs que és la primera vegada que m'hi poso, i és com estar una mica a un pam de terra i molt recollit amb tu, no? És a dir, és una activitat doncs, bueno, totalment diferent.
Des d'Oncolliga Ripollès es mostren satisfets de l'acollida que ha tingut aquesta iniciativa i no descarten que pugui tenir continuïtat més enllà de la prova pilot de 3 mesos. Bevi Fraile, delegada Oncolliga Ripollès.
Si la gent
Que jo crec que sí, perquè veiem els beneficis que tenim i a veure el que ens aporta i al nostre cos i de la manera que estem entre totes, que és molt, molt beneficiós per totes, jo crec que sí, que segurament que això vindrà per quedar-se. Sí.
El ioga oncològic és una adaptació dels exercicis a les necessitats del grup participant. La Núria Riera, professora de ioga al centre de Ripoll en què s'imparteixen les sessions, es refereix a aquesta com a una molt bona oportunitat, no tan sols per practicar el ioga i obtenir tots els beneficis d'aquesta teràpia, sinó també per comptar amb un espai de confort i confiança per persones que estan o han passat per experiències similars. Núria Riera, professora de ioga Nur.
Doncs en què s'has caigut poder treballar amb la tela de seda té nombrosos beneficis i pot treballar la invertida, la inversió d'una manera superamable, és a dir, que el cor estigui situat de cap per els peus estan a dalt i el cap està baix. Llavors, això té nombrosos beneficis per la circulació, avui hem afegit un plus per treballar el drenatge linfàtic, i sobretot pel tema emocional, és a dir, el recolliment que t'ofereix estar dins la tela de la manera que l'hem treballat avui, emocionalment també et permet alliberar moltíssim i avui s'ha donat aquesta alliberació.
Aquest dimecres ha tingut lloc la segona sessió de ioga oncològic a Ripoll, una iniciativa que Oncolliga ha implantat abans a altres municipis de la província, amb èxit de resposta per part de les persones participants.
Anem ara als esports. La Unió Esportiva Olot es vol refer de la derrota a l'estadi municipal. Els de Roger Vidal reben el Terrassa aquest diumenge i busquen sumar la tercera victòria consecutiva a casa. El partit es podrà seguir en directe a través de Ràdio Olot, Olot Televisió, Televisió del Ripollès i la xarxa Més.
La Unió Esportiva Olot va caure contra el Barça Atlètic en el darrer partit i va perdre el seu primer duel de la temporada. La millor manera de refer-se d'una derrota és tornar a casa amb la seva gent i tornar a guanyar. Els olotins segueixen a la part alta de la classificació i volen seguir sumant de 3 en 3 a l'estadi municipal. El rival, el Terrassa, ve d'aconseguir la seva primera victòria aquesta temporada per 2-1 contra el Porreres, amb un doblet de Joey Slegger, el davanter centre holandès. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal, explica que rebran un Terrassa amb la moral alta després d'aconseguir guanyar el seu primer partit.
Sí, segur, no havia encadenat això amb bons resultats, tenia algun dubte, però ja la setmana passada va fer un gran partit contra el Porreres, va guanyar tot i jugar amb un jugador menys a gran part de la segona part i segur que vindrà amb la moral pels núvols.
La Unió Esportiva Olot ha fet un bon joc en pràcticament tots els partits de la temporada i tot i els dos gols encaixats al camp del Barça Atlètic està a un nivell defensiu alt. Tot i això, Vidal explica que l'equip està treballant bé però que falta un pèl d'encert de cara a gol per aconseguir millors resultats.
Sí, crec que vam estar molt bé al camp del Barça però no ens va servir per treure punts, no? Crec que l'equip s'ha d'exigir en totes les facetes i si tenim ocasions i no marquem, tocarà exigir-se també aquí. Tots hem de ser autocrítics i dir què podem millorar i crec que aquest és un d'ells.
Ara mateix Unió Esportiva Olot porta 5 jornades i és 6è classificat, empatat de punts amb el Girona B, que és 5è. El Terrassa, d'altra banda, és 8è, classificat amb un punt menys. Olot no podrà comptar aquest diumenge amb Andreu Guiu, qui no s'ha entrenat, però sí que ho podrà fer amb Ivan Brenyer i Àlex Gonpi, que ja van tenir minuts el cap de setmana passat contra el filial del Barça. El partit es jugarà a l'estadi municipal a les 6 de la tarda i es podrà seguir en directe per Ràdio Olot, Olot Televisió i la xarxa Més.
La BTT de Sant Joan les Fonts comptarà amb dos itineraris, un de 33 i un de 21 quilòmetres.
La Lliga BTT Garrotxa va arribant a la meitat de la competició després de dur-se a terme la desfrenada a Besalú l'11 de setembre i la més volcànica de Santa Pau aquest darrer cap de setmana. Ara és el torn de Sant Joan les Fonts el pròxim 19 d'octubre. La prova organitzada pel Club Poliesportiu Sant Joanenc comptarà amb dos recorreguts diferents que passaran pels diferents indrets del municipi. El primer recorregut serà el curt, que comptarà amb 21 quilòmetres i 680 metres de desnivell positiu. Per altra banda, hi haurà el recorregut llarg més tècnic i per a ciclistes amb una certa tècnica i experiència, igual que en les altres dues proves. La llarga consta de 33 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. Quan falta més d'una setmana per l'inici de la prova, hi ha una cinquantena de persones inscrites i des del Club Poliesportiu Sant Joanenc esperen reunir un gran nombre de participants. A hores d'ara, la Lliga BTT Garrotxa va agafant forma i els seus participants segueixen al peu del canó per intentar finalitzar totes les proves possibles. Dues setmanes després de la de Sant Joan les Fonts, ja arribarà el torn de la Romànic Bike Extrem de la Vall de Bianya i una de les més tradicionals. Per acabar amb la Lliga BTT Garrotxa hi haurà la Montcal Bike de Maià de Montcal i la Volcano Límits Olot. Tots els ciclistes amateurs amb experiència que es vulguin apuntar per fer la prova ho poden fer a través de la web del Club Poliesportiu Sant Joanet.
I ara parlem de bàsquet, de la mà de Nil Bartés i el campus del Club Bàsquet Can de Bànol ha nascut el Proyecto Moravia, un projecte social que vol crear espais segurs al barri de Moravia, a Colòmbia, a través del bàsquet i dels valors. Marc Roura.
D'una experiència personal poden néixer projectes i actes col·lectius. La vivència personal de Nil Bartés al barri de Moravia de Medellín, a Colòmbia, arran d'unes pràctiques de la universitat, ha portat a la creació el Projecte Moravia, un projecte social que uneix l'esport i la solidaritat i Camp de Bànol i Colòmbia. Nil Bartés és el fundador del Projecte Moravia.
El que volem és portar tot el que fem aquí al pavelló, al campus de bàsquet d'estiu, del Camp de Bànol, portar tots els valors, tot el que es transmet a Moravia, a Medellín, a un barri on els nens no tenen els recursos i no poden tenir aquestes oportunitats per aprendre bàsquet, per passar-s'ho bé amb altres nens.
El projecte social neix de la necessitat de crear espais segurs al barri de Moravia, transmetent aquests valors i amb el rerefons de copsar la feina que es fa al campus del Club Bàsquet Camp de Bànol.
Ja fa 5 anys que fem el campus, el feedback sempre és super positiu, s'ho passen molt bé, crec que creixen molt com a persones. Portar això a Medellín. Allà el bàsquet no es practica, també l'objectiu és fer una iniciació al bàsquet, però sobretot que els nens d'allà tinguin l'oportunitat de viure les experiències que es viuen aquí cada estiu i donar-los aquesta oportunitat que ja els hi falta.
Durant uns mesos el projecte Moravia es treballarà des de Camp de Bànol i després una expedició marxarà cap a Colòmbia. Tot i no tenir dates concretes, el projecte es farà per l'època de Nadal, just abans que tornin a començar les classes escolars al barri Colòmbia.
El projecte com a tal seran dues setmanes, del 5 de gener fins la setmana següent, fins al 16 de gener, que són les setmanes just abans que ells comencin l'escola, per tant són setmanes que ells no tenen activitats d'oci, no tenen res a fer, estan al barri, i això a vegades també té els seus perills que estiguin voltant pel barri, i és, bueno, donar-los això és una oportunitat per ells.
La primera activitat en el marc del projecte serà un torneig 3x3 de bàsquet solidari que se celebrarà el pròxim 2 de novembre a Camp de Bànol i serà l'estrena d'una gran iniciativa social, solidària i esportiva mundial amb accent ripollès.
Gràcies, Marc, ho deixem aquí, que passeu bon cap de setmana.
No. Més tu. Com tu. Només tu. Com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
5 minuts més!